a parlar.
Home, hi ha un tema que no podem obviar, no?
Sí.
Que en tot Safaret s'ha comentat.
Sí.
Safaret, si anem a entendre per Safaret, o el mercat, o un bar, o un restaurant, o una parada d'autobusos, pues tothom ha comentat en els darrers dos últims dies el cara a cara entre el senyor Feijó, i que és Núñez Feijó, però tots li diuen Feijó, i el senyor Sánchez. Entonces, crec que a lo millor ha sigut ja molt comentat, i a lo millor la gent que mos escolta normalment diu, una altra vegada el mateix tema. Sí, però jo crec que cada un li pot traure, no cap partit, perquè aquí no se tracta de traure un partit, un tros de tarta ni de res, però com a mínim saber l'opinió de cada un. Jo sempre he dit en estos micròfonos que Sánchez era un bon polític, sempre ho he dit, i he tingut més d'una xerrada pel carrer que m'han dit, tu per què vas dient que és bon polític? Pues perquè penso, i pensava, que Sánchez era bon polític, però sí que és veritat que en este cara a cara pues, me va defraudar. Me va defraudar perquè pensava que tindria més cintura, pensava que ho portaria més preparat després de 4 dies en els seus assessors en la Moncloa, allí tancat, i pensava que sabria sortir-se'n de les situacions que se podien plantejar, i més ell com a president, sabent per on no podien atacar, i ell va utilitzar, m'apareix, una tàctica molt mal assessorada, que va ser l'ataque, i Feijó me va sorprendre perquè, clar, Feijó és un gran desconegut, i me va sorprendre molt, sobretot el minuto d'oro, l'últim minut, que no sapiguera mirar la càmera. I la culpa no és d'ell, la culpa és del seu assessor o assessora, que no li va dir la càmera que tenia que mirar. En canvi, Sánchez va saber perfectament mirar aquesta càmera i va saber dir les frases que ja tenia superestudiades, lògicament. En definitiva, el que penso és que aquest dia, si algú me pregunta qui va guanyar dels dos, jo no tinc punt polític pa dir, però a mi Feijó me va agradar molt perquè el vaig veure en cintura, el vaig veure que cada vegada s'amollava més, vaig veure que Sánchez se tancava i se ficava més nerviós. I una cosa molt important, en les artes marcials s'utilitza la força del contrari pa agitar-lo sobre la llona i entonces guanyar tu el round, i això és el que va fer Feijó. Va ser Sánchez qui va traure la frase aquella que te bote chapote, va ser Sánchez qui ell mateixa se va ficar en uns berenjenals que a lo millor si no s'haguera ficat li haguera pogut sortir una miqueta millor, i a partir d'ahí dono la paraula als meus companys i que cada un opine el que siga. Opinions, acá definixo la meua, jo crec que Feijó va estar molt bé, és un gran desconegut per la resta d'Espanya, no per Galícia, que porta 4 majories absolutes, i crec que aquest dia se li va veure un home d'estat, un home que pot ser que plegui a ser president del govern.
A veure, jo no el vaig veure en directe perquè estava de vacances i llavors vaig anar per la Cerdanya uns quants dies, la veritat, una zona molt bonica, i sabia que el feien en directe, però no estava jo per a veure en directe, però sí que és veritat que he mirat molts d'anàlisis, he vist molts de trossos, he vist comentaris de totes bandes de l'espectre polític, espectre mediàtic, i bueno, realment en tot el que he anat veient, escoltant, també el que aporta també Alejandro en la seva opinió, i també diran ara Marita i Marta, està clar que Pedro Sánchez no va tenir el seu millor dia, i també és veritat que està millor, diguem-ne que un debat és més l'espectacle que no les dades, no? I això se va a veure. Per exemple, el Miguel Ángel Rodríguez, que va ser, que és l'assessor d'Ayuso i el que va preparar a Feijó, pues, va utilitzar una tàctica que li diuen el galope de Hitz, que pareix que és una tècnica de debat polític que cada vegada s'usa més freqüentment, que consisteix en deixar una cascada de mentides, de mitges veritats, veritats així molt rebuscades, per aclaparar l'oponent, de desbordar-lo, perquè no tinga temps ni de respondre ni de recordar el que volia dir. I això també se li diu com la ametralladora de fal·làcies. Això és una tècnica que es va dir en base a un predicador ultrareligiós americà sobre la evolució i tal, no? I és el que es va veure, vull dir, no anava Pedro Sánchez preparat en esta cascada de coses ni deixar respondre, i la veritat que me va sorprendre negativament que Pedro Sánchez no sabigués rebatre això adequadament, intentava respondre una cosa quan ja Feijó li ficava l'altra, en coses que eren mentires manifestes que els mitjans de comunicació han pogut verificar si era veritat, mentira, aquella dada. És veritat que també Sánchez, alguna cosa que va dir, també se li ha desmentit, però moltes coses que va dir Feijóo, palmaris que eren mentira, les va amollar i es va quedar tan ample. I quan Sánchez li volia refutar allò, ja estava Feijóo dient-li una altra cosa. I, evidentment, va manejar molt bé el debat Feijóo i Sánchez, la veritat, que no va estar a l'altura del que s'esperava en ell per arrebatre-ho. Però, bueno, la tècnica aquesta de la cascada és una tècnica que li va funcionar molt bé a Feijóo i el que va fer és que la sensació de la gent que no està molt informada de les dades tingués la idea de que Feijóo era una persona més preparada, més solvent i més capacitat, quan realment, quan coneixes les dades, saps que això no és així, però augmenta o és més important per a dia d'avui el que és l'espectacle respecte a el que són els arguments. I ara deixo pas als meus companys.
Jo una cosa, jo no sé qui va guanyar, però sí que sé qui va perdre. Sí, senyor.
Molt interessant.
Vas perdre tu, Albert, i vas perdre tu, Alejandro, i jo, i tot Espanya. Ens vam informar d'alguna, ens vam donar alguna informació, a part de tu has fet això, tu has pactat en aquest, tu en els terroristes, tu en els que maten, els d'ETA. No ens van dir cap cosa nova. Jo sé qui va perdre. Qui va guanyar? És cert que la sensació... Jo diria que més pel que se va dir, pel que és el llenguatge gestual.
Sánchez estava nerviós.
Sánchez estava més nerviós i el llenguatge gestual
no va
ser, com ha dit Albert, no va ser el seu millor dia. Però el que tinc clar és que hi va perdre. A mi no me van aportar cap informació. No,
Marta, a ti què te parece?
Pues yo la verdad que no perdí. Porque, porque no lo vi. Entonces, solamente vi 7 minutos. Y yo voy a hacer otro punto de vista.
Pero los primeros.
No, últimos... yo vi la pregunta concretamente sobre sanidad y educación.
Muy bien.
Que no hubo ninguna respuesta.
Lo que te interesa a ti, además. Sí.
Vale, pero dije, vale, he hecho bien en no verlo. Y de hecho, estaba viendo una película y seguí viéndola porque digo, esto es lo de siempre, vale. Pero yo quiero hacer una aportación. Vale, solamente me interesó saber cuánta gente ha visto el debate. 5,9 millones, qué gran éxito. Pues no lo sé, porque somos más de 37 millones de votantes.
Creo que han dicho 11 millones, ¿eh?
Yo leí 5,9, que ya es mucho.
5,9 me parece muy poco.
Yo creo que...
Ve más el hormiguero.
Bueno,
yo creo que he leído por ahí.
¿Sí? Sí. Vale, pues...
No tengo ni idea.
Pues vale. La cosa es que me pareció que no había mucho interés. Entonces, a mí lo que me parece, como dice Marita, interesante, aunque puede ser perfectamente que me haya equivocado en el dato... es este desinterés manifiesto de una gran inmensa mayoría de los votantes hacia alguien que habla, que es un presidente del gobierno y alguien que puede serlo. Lo poco que vi en la preparación del formato, es que ya me pareció aquello, es que vi muy poco, pero en poco tiempo yo saqué mi conclusión para no seguir viéndolo. Esto, una especie de... No sé, de cállese usted, señor Feijóo, cállese usted, señor Sánchez, unos periodistas diciendo cállate.
Yo la tengo
presidente
mal
del gobierno.
Yo la tengo mal larga.
Vale,
sí,
entonces,
sí, sí.
Que unos periodistas, vale, y estuvo, se limitaron a hacer una pregunta, a lanzarla al vuelo sin poder contestar porque el debate no era entre ellos, pero bueno, podían haber dicho muchas cosas y cállate y tal, me pareció un poco infantil ahí. Dos moderadores para dos participantes y entre ellos, pues, ¿qué vi yo en ese momento? Como leo mucho los gestos, sí que vi a Sánchez hablando muy rápido, que no es habitual en él, muy nervioso de gestos y pisándose continuamente y ninguno de los dos respondiendo exactamente al tema. No tenía nada que ver lo que estaban diciendo con nada y creo que esto es algo para hacerse ver. Me gustaría tener ganas de asistir a un debate porque a mí me gustaba muchísimo y me gusta mucho ir a la gente a debatir. Pero yo ahí no vi ningún debate y lo peor de todo es que tampoco se le espera. Y eso sí que me parece triste, pero bueno, yo afortunadamente no perdí el tiempo.
Hombre, yo creo que tendría que haber una especie de bar als debates, al bar tipo, no al bar de Anar, al bar, en vez, ¿no?
Era lo mejor, irse al bar.
Lo millor es el bar, ¿eh? No, pero no el bar del fútbol.
Sí,
el bar de la cervesa y que cada uno conte la de ell.
Pero quan seria una dada, però perdona, Alejandro, deixa'm acabar això. Quan seria una dada, m'importa, me dona igual que siga Feijóo, que Sánchez, que un altre debat que pugui sortir a l'Abascal o que siga, que se puguin verificar les dades perquè realment a l'època del VAR al futbol sempre se deia que desvirtuava el futbol, que, bueno, que si era fora de joc, que si entrava la pilota o no, això era part de la substància del futbol, però al final se donaven coses molt injustes i se decidien campionats del món o lligues per males interpretacions dels àrbits, i al final en un bon criteri se va ficar el VAR, que així tot algun fallo té, però bueno, ja millorava coses. Jo penso que també als debats polítics, quan se donen dades, se tenien que poder contrastar les dades, perquè si no la gent està mal informada. Ah, però és que, claro, si parla salsa o tal, bueno, no sé si parla salsa o no, però jo penso que entre dos polítics que aspiren a un repetir govern, l'altre a ser nou president d'Espanya, han d'anar en dades sèries, objectives, i no deixar-nos per l'emoció i a veure qui ha sabut argumentar millor o pitjor en base a les emocions i no a les dades. Penso que han de passar de la política espectacle a la política de dades, de contrastar i de solvència.
Sí, però, a veure, tu, per exemple, que ets una persona superpreparada, quan jo, per exemple, puc amollar aquí un dato, tu ja estàs en el telèfon, en internet, i en qüestió de segons saps si m'he equivocat, si he dit per dalt, he dit per baix.
Això pot fer-ho qualsevol, però bueno, tampoc ho faig habitualment.
No, però ho dic jo pel que...
I el dato que trobes a internet pot estar manipulat,
sí,
perquè
però,
no hi ha ciència més inexacta
però,
que l'estadística.
Però ahir és on vaig jo, si parlen de l'IPC... Clar, un parla de l'IPC llacente i l'altre parla de l'IPC subllacente. O sigui que cadascú, dins de la seva possibilitat de debatir un tema, agafa el dato o les dades que se li donen a través d'internet o a través dels mitjans de comunicació o a través dels instituts i tal. Ja no anem a parlar del FIS, perquè deixem-lo a banda, però me refereixo de que, ostres, que cadascú agafa els datos i van dir, no, és que ha mentit. No ha mentit. Ha utilitzat aquest dato per la seva argumentació polític en aquest moment, i l'altra persona ha argumentat la mateixa data, però la subjacente, perquè li donen la raó en el que ell intenta. Això se diu pretensió, un pretén arribar a aconseguir que la gent entenga la seva política i doni el dato que considere que necessite. A partir d'ahí, sobre mentires o no, pues és que està ahí, i lo de tallar la paraula, des de luego, però el primer que va començar, mira, si un mal, l'altre malament també, però el primer que va començar a tallar la paraula va ser Sánchez, les coses com són. De moment...
Perquè l'altre va començar en un to molt bronco.
No, Marita, al principi anava la cosa prou bé. I estic en Marta, de que els dos moderadors, que m'apareixen molt bons professionals els dos, però no van saber estar a l'altura, i ho dic, podent-me equivocar, però no van saber tallar de dir, està parlant l'altre, vostè se calle.
Efectivament.
Però així no, però des del principi... Mira, un porter, al futbol, que sempre m'ha agradat el futbol, si trau la targeta, ja no te dic roja, però groga, a la primera que veu una jugada fosca, ja sap que el partit li anirà millor. ¿Vale? Pues estos moderadors, que ja tenen uns anys d'experiència, tindrien que saber que si va començar Sánchez a dir... I li interrompia. I Feijó, com a gallego, ben gallego, li va dir dos o tres vegades, no se ponga nervioso. Claro, no te pongas nervioso és ficar-li nerviós, de dir-li, però és que no estic nerviós. A veure, són tàctiques, són especialitats, són gent que hi ha darrere, aquesta gent no és que tinguin ni més moño ni menys moño. A partir d'ahí, a veure, Marta,
jo lo que pienso como... ¿Vosotros sois? Vale, pienso como lo que acaba de decir Albert, en el momento en que nosotros hemos accedido año tras año a cambiar esta manera de debate tan vacía, ¿no? Donde la gente se pone en un atril, los tiempos están medidos, las preguntas están pactadas, y por lo tanto las respuestas ya están súper preparadas, cada cual con sus datos para uno los ciertos, no hay ningún debate, es una exposición de cosas, ¿no? Esto es realmente pobre dentro de cualquier panorama político que se quiera apreciar, ¿no? Mientras los periodistas accedieron a aquello que yo me sorprendí, digo, yo soy periodista, yo no accedo. Es decir, yo te entrevisto y te lo hago pasar mal, me preparo la entrevista y te pongo contra las cuerdas, ¿no? Esos tiempos ya pasaron, ¿no? Y realmente han logrado tal vez el objetivo, que es aburrir a la población hasta el extremo de que una gran mayoría probablemente no irá a votar. Lo cual, por mucho que sea democracia, la gente pasa. Es un hastío, es que es un aburrimiento oírlos. Y es una pena, porque al final sea verdad, sea mentira, sea una medio verdad o sea una medio mentira, lo van a defender con muchísima vehemencia y cada cual, si grita su verdad, será verdad para él y para los suyos. La política es muy emocional, cada vez más emocional, menos racional, y esto me parece que no hace ningún bien para lo que es la convivencia de la sociedad, que las relaciones son políticas y que me parece que por aquí
no vamos por buen camino.
Es que normalmente los debates o las campañas lo que se hacen más que te voten a ti es que no voten al otro, desmovilizar. Y con este debate lo que se ha conseguido ha sido más desmovilizar al votante socialista que no ganar más votos en el bloque de la derecha. Dicho esto, está el postdebate, que el postdebate también se ha de ganar. El relato que si Feijóo dijo unas mentiras tal cual, porque hablando de esto, el dato mata relato, que es muy importante. Dos, ahora cambiar al Valencia, dos de las mentiras que va a decir Feijóo, palmaries, que no eran interpretatives del IPC subyacente o tal, pero que eran, pero son cosas que son palmaries. Por ejemplo, Feijóo va a decir: teníamos un pacto de Estado contra la violencia de género, lo habíamos firmado todos, salvo Podemos. Mentira, va a ser Vox que va a votar en contra de la actual. Y yo estoy con atrevido a decir que va a ser Podemos con base Vox. Y una otra mentira palmaria. Va a decir Feijóo: el PP ha votado a favor del incremento de las pensiones por el IPC. Sí. Fas va a votar en contra. Pues ¿cómo se puede atrever Feijóo en esta mentira tan palmaria y demostrable? Pero como sabe que eso no le sanciona, que lo importante es aquel momento, que es cuando la gente no mira, si después se desmentir, dona igual. El impacto emocional de aquel momento ya se ha guañado. Y eso es muy importante también, dirlo. Y no voy ahora monopolizar el tema este, perquè també Marita també ara volia dir
alguna cosa. Que en el tema de pensions i això de si has votat a favor o has votat en contra, hem de pensar que la votació que es feia, que es va fer en l'època de Rajoy, l'increment era en 3 euros que li arribaven a una persona, a un jubilat.
Sí, però jo, mira,
o li arribava a 2 euros.
Però Marita...
Això és, votar a favor o en contra...
Sí, però jo el que sempre dic, si hem d'anar a l'època d'Aznar o hem d'anar a l'època de jo què sé...
Jo també dic que són resultats del passat,
centremos,
que tenim detrás.
El que està clar és que va haver un debat on se va dir diverses coses un a l'altre a la cara. Cosa que en 5 anys no s'havien pogut dir perquè el senyor Sánchez en les seues compareixències i sobretot com Feijóo no és diputat general sinó que podia anar només pel Senado, tenia les preguntes i els diàlegs pues, molt tallats. Entonces l'home va dir-ho molt bé, de que s'havia sentit molt a gust perquè li havia pogut dir les coses a la cara com ell pensava i en els temps que efectivament uns professionals del bàsquet m'apareix que era, que van cronometrar i que se va fer perfectament bé. Però jo me quedo en dues coses. Una, Albert, sempre m'has dit no, quines lleis han pactat HB i PSOE?
Sí.
21 lleis.
Sí, i 21 lleis. Però quines lleis?
Bueno, 21.
Ah, però ho dices així. No. Però òbvies que són d'avances socials. No, ho òbvies perquè no t'interessa.
A veure, ho dic jo, perquè a vegades tu sempre m'has tirat per cara de que jo diga així coses que després no són. I no és que ho diga jo, és que ho va dir el senyor
Feijóo. No, és que com si van ser 40 que es pacten en Bildu, si són per avançar socialment. Pues són bones, ni que fossin 60 en Bildu. Bueno, però s'ha pactat a llibre presó.
Però si,
no
però si, però si el punt...
Què més dona
però
si el punt, pactat? Però si el,
sí, però Marita, si el punt previ és jo con estos no pactaré i després resulta que pactes, encara que pactes lo millor pel món, crec que primer has dit una cosa i després l'altra. Que això és espíritu de rectificació, deixem-lo ahí. I l'altra cosa molt important que volia dir és que a mi el que m'ha agradat moltíssim i crec que va deixar fora de joc, però tremendo a Sánchez, però tremendo, i pareix mentira que els seus assessors no li ho hagin dit, que li firmar allí davant de tots un pacte de que gane quien gane, ese que gobierne.
Sí, però jo sé, tu ho diu quan ell està per davant les enquestes. O van dir-li el mateix anys per detrás. No, ni de conya. Vinga, va, una mica de morro i poca vergonya. Si no feia fòria en això.
Que per cert que... Opinions com a cos. Opinions com a cos.
Que governarà qui aconseguís que més boig al Parlament.
Però si després te unixes en un altre i en un altre, hasta que al final te donen la majoria...
Jo diria que és anticonstitucional. Mira què et dic.
A veure, que jo no vaig a donar-li raó a un o a l'altre. Jo el que vaig és al debat polític en aquell moment que a Sánchez lo van fonar. quan ell va agarrar i li va firmar allí davant de tots.
Però, diu, que fet,
però és que no, però és que Sánchez li va dir diverses vegades, vostè, Abascal, Vox, no sé què, i va dir, no, creo que s'equivoca de debate, jo no soy el senyor Abascal. És que per ahir també van haure dos o tres vegades que li va dir, escolta, aquest debat és un altre.
Jo quan el...
Oh, que, i en no. Això acabo, Marita, que això li va perjudicar a Sánchez, però és que Sánchez sí. Mateixa se va ficar en un fregau que no el tenia, que, en un meló que si no l'haguera obert li haguera beneficiat tant ell. Mira, això però, és on vull però, aplegar.
Però fixeu-vos, a veure, quan Feijó se fica allí en tot, jo li firmo a usted aquí davant, a veure, el que he dit abans i ho torno a dir. Feijó, si arriba a anar detrás de les enquestes, això no ho fa.
No,
és molt fàcil. I avui mateix a Canàries han fet el PP en contra del que dia. Avui a Canàries han fet president no a la llista més votada, que era el Partit Socialista, si no m'equivoco, i a Extremadura també. A llavors, clar...
I a València?
A València la més votada s'ho té el PP.
Sí.
A la Comunitat Valenciana, sí.
A les autonòmiques?
Sí. Però a llavors, dit això, la significació de Feijó va ser fantàstica. Pedro Sánchez, que sí. Va remuntar algo anant a l'Hormiguero, lo de l'Anna Rosa, va demostrar solvència, perquè fixeu-vos que estos últims 4 anys Pedro Sánchez havia evitat anar als platós, havia evitat tenir un caràcter així més canyero com el que tenia Alfonso Guerra a la seva època, que feia de Mamporrero del Felipe González, vull dir que ha faltat una mica a l'esquerra la persona aquella que a part d'argumentar, que també fot escanya, perquè això ven molt, a la gent d'un partit o l'altre li agrada que el seu dirigent a part d'argumentar també s'impose, també tingui un caràcter, no? I això a Pedro Sánchez li ha faltat estos 4 anys de l'haver anat aquesta imatge dura d'una persona solvent, d'una persona segura, que no l'havia donat. I ara que ha intentat arreglar en un mes el que no ha fet en 4 anys, això li està passant factura. I és veritat que este debate, el que he dit abans, no vull repetir-me, ha guanyat Feijó clarament el que és el relato i la posta en escena, però no els arguments, al meu entendre.
Perdona, jo, digues Marita, que és el que li has
no,
vist, que l'aposta la, o la posta en escena?
La posta en escena, el que era el llenguatge, ho he dit abans, el llenguatge gestual el va controlar molt millor el Feijó que el...
Que no mos ho esperàvem ningú, perquè pensàvem sí. Que Feijó...
A mi una altra cosa que no me va agradar per part del Feijó és la utilització que va fer. Va mencionar avui fa 26 anys.
Ah, bueno, lo de la mort de Miguel Ángel Blanco, sí.
Quan ja fa tants anys que ETA ja no existeix, que no hi ha
pues no, pues no
pues
ha,
a mi,
pues
a mi no,
no
em va aparèixer.
Pues no n'hi ha que oblidar, ni perdonar. Mi... No n'hi ha que oblidar, ni perdonar.
Home, ara vens a lo que jo he dit, que som resultat de la història que mos ha anat
no,
per davant.
No, però mira quina casualitat en la vida, que fiquen un dia a una hora en un lloc i resulta que aquest dia justament va fer 25 anys que l'havien sequestrat el xaval aquell, quan jo me'n recordo, i aquest moment el vaig passar molt malament.
Jo tenia
un germà entonces que era del Partit Popular en Benicarló, que tenia que mirar baix del seu cotxe si tenia una bomba o no. Marita, i això m'enfade, això m'enfade,
que
quan Jaime Mundo, que estava com a alcalde i estava de diputat,
però que utilitzés...
No, deixa'm acabar. I ell se n'anava amb un germà qualsevol cosa que relacionat en ETA, que pareix que mos hem oblidat. Chiquets, que s'està encarregant gent cada 3x4. Este matrimoni de sí. Sevilla. És que jo ho he viscut en les meues cars, no, en les del meu germà. I això no podem oblidar.
Alejandro,
que ho diga com a ferramenta política.
No, això pues, bueno, és el que me pareix malament.
Això és el que demostra
no malament. No oblidem.
Bueno, però jo ho respeto, però també respeto, mira... també respeto que hi haga gent que no faça com tu.
Alejandro, perdona, Consuelo Ordóñez, què diu al respecte? Contesta'm.
Sí.
Què diu Consuelo Ordóñez? Dime tú.
Lo del Chapote que no.
No, ¿Qué més? I no. De l'utilització de les víctimes d'ETA...
L'utilització a mi me pareix denigrant.
Jo ho respeto...
I estàs d'acord en ella, en la germana de Gregorio Ordóñez matat per la nuca en 2 quilos per Chapote?
Jo no tinc que estar d'acord absolutament en ningú.
Ah, no estàs d'acord en
Consuelo Ordóñez? Jo no he dit que no estiga d'acord.
Ahí lo dejo.
No, Albert, jo no he dit que no estiga d'acord. Jo respeto absolutament... totes les opinions, i esta xica, pues sí, a son germà, el va matar justament Chapote, pues que s'agarre Chapote com a tal, bueno, escolta, eixa frase no l'ha inventat un polític en un moment determinat, eixa frase l'ha inventat el carrer.
És la president de Covite, i la va inventar un youtuber d'extrema dreta.
Això sí que no ho sé.
Jo sé que ho sé.
Pues ho sabràs tu, jo
no ho sé. Sé que ho sé, claro que sí.
Pues estupendo.
M'he informat, al respecte.
Home, tu eres informàtic, jo no.
No té res que veure.
No, home, algú més sabràs. Però vull dir que en definitiva no deixa de ser més que una frase.
és una utilització torticera de la política. Mira, el mateix dia, de l'aniversari de Miguel Ángel Blanco van matar a dos persones en els diferents ETA. D'aquestes altres dues persones que no són Miguel Ángel Blanco no se va fer gens de referència. També són tan víctimes d'ETA com el Miguel Ángel Blanco. I això s'ha dit, no, utilització política del nom de Miguel Ángel Blanco.
Moltíssima,
sí, totalment.
Moltíssima.
Escolta,
i a mi no me va aparèixer
José Mari Aldaya, íntim amic meu, va estar 341 dies sequestrat en 2,5 metres per 3 metres, i tampoc se va utilitzar políticament això, però jo cada vegada que estava dinant i sopant en ell me recordava la misèria que va tindre que passar esto a mi. I això és una cosa que quan t'ha passat a un amic, ni ho oblides ni perdones.
Claro que no.
No.
Claro, es que això s'ha de recordar, claro que sí.
I punto, pues la germana d'este, pues la frase no li agrada perquè Chapote és el que va matar en el bar La Viña, en Sant Sebastià, en el casco viejo, de dos tiros, que jo ja estava diverses vegades allí, i jo sé de què parlo, que jo vaig molt al País Basc i m'agrada molt, i hi ha gent molt bona allí. Hi ha gent molt bona.
No faltaria, és que això no cal ni dir-ho.
Això no se qüestiona.
Però que la utilització, que cada un faça la que
crega convenient. Però és que a més Consuelo Ordóñez és la presidenta de Covite, si no recordo malament, no només parla per ella, parla per una agrupació.
Hi ha almenys 9 associacions contra... A veure, Marta...
O sea, pretender que no s'hagan utilizaciones políticas de algo tan grave como fue eso, realmente... Nos hemos salido del tema, pero bueno, sí, tras la muerte de Miguel Ángel Blanco hubo un antes y un después. Sí, y fue un cambio social tremendo. Totalmente. Y por supuesto que fue político, puesto que acabar con ETCAF ha sido realmente una batalla política. Todo es política. Sí, y pretender que eso no es política es entonces engañarnos. Hubo un antes y un después. Y sí que había habido muchísimos muertos de ETA, pero ahí la gente salió a la calle y dijo basta ya. Y ese basta ya... fue demasiado fuerte y fue potente. Creo que fue un momento que todos recordamos.
Sí, sí, el principio del fin.
Porque fue el principio del fin y es un momento que fue utilizado políticamente y me parece que era la manera. O sea,
pero política es
por todos. Yo no he dicho,
yo
no he dicho que fuera, pero no he dicho que fue un momento que fue utilizado políticamente y que uno tras otro y entre la sociedad y diversos partidos políticos se ha acabado. No está mal, porque es un problema con el que se ha acabado políticamente. De hecho, ahora mismo están en el Parlamento. Y esto es política. Y han ganado elecciones en el País Vasco, esto es política. Sí. Y ahí los tienen. Vale. Pero respecto a lo que habías dicho, ¿no? Que decías que Sánchez le había sacado un carácter bronco y esto te parecía bien.
No, yo he dicho eso.
Bueno, no exactamente así, pero has dicho que
le ha sacado carácter, vehemencia.
Carácter
no
fuerte,
confundamos, vehemencia. No confundamos con bronco, ¿eh?
Vale, bien, pero vehemencia no suena que a ti te... O sea, que ese carácter no de
con intensidad y con respeto.
Vale, pues sí. Entonces yo creo que una cosa que a mí me ha cansado mucho ha sido demasiada intensidad con muy poco argumento últimamente en el Congreso. Ha habido diversos líderes que han pecado de intensidad, demasiada intensidad, para después no lo que han dicho de todos los colores. Creo que el debate podría ser un poco más calmado y un poco más argumentado. Yo no quiero ningún líder, ni que me chille, ni que sea muy intenso. Y si quiere ser intenso, por lo menos que me diga algo. Pero pienso que esto lo único que está haciendo es tensar el debate político. Lo ha tensado muchísimo. En la anterior legislatura había líderes políticos que eran demasiado tensos hablando. Y yo he visto alguna sesión parlamentaria donde a lo mejor ha hablado muy bien alguno de una minoría y al final, cuando casi se acababa el debate... La verdad, esto es lo que yo creo que aburre mucho a la sociedad. Yo no quiero políticos intensos, quiero políticos que hablen un poco menos afectados, un poco menos emocionales y bastante mejor preparados. Sigo defendiendo que para ser político tiene que haber una preparación y debe haber unos mínimos requisitos.
Correctísimo.
Y deberían exigirse desde ya.
Sí,
porque
sí.
Es que de verdad estamos oyendo cada cosa que dices, a ver, si yo para ser tal cosa... Hay grados medios, grados superiores, formación profesional, hay escuelas de artes, todo el mundo necesita unos mínimos.
Y el idioma,
tú necesitas también algo. Estamos en un país de oportunidades donde todos accedemos afortunadamente a todo. Pues para ser político, prepárate. Y así a lo mejor vas a una escuela donde te enseñan a respirar un poco antes de hablar. Porque eso luego se transmite y la sociedad está demasiado tensionada. Y eso me parece que no es bueno para llegar a ponernos de acuerdo en nada. Y lo que hay que hacer, sí. Y me parece una cosa muy maligna, pero cuidado con la idea, si has dicho, porque sí que me lo comentaron, que le había dicho, vale, quedamos de acuerdo. Pues sería interesante un pacto PP-PSOE, depende para el que gobierne, sí, es un dardo envenenado. Claro, y ahora, claro. Como todo, gestionar la pandemia no era del gusto de nadie, le ha venido muy bien al PP que le fuera el PSOE, eso a nadie le ha ido bien. porque si hubiera sido al revés, te la tragas tú. Entonces, esa idea del pacto... cuidado con la política, que los pactos a veces son dardos envenenados y se te puede volver en contra.
Sí, pero es que el tema de los pactos es que es lo que me... Y yo creo que estaba en el ambiente el día de la... De que, a ver, ¿la situación cuál es? Elecciones. ¿Resultados? Posibles resultados. Mayoría absoluta al PP, que se supone que no la va a conseguir, lógicamente. Si no la consigue, necesitará del otro partido que tiene a la derecha, que se llama Vox. ¿Vale? Por lo tanto, esas políticas las tendrá que modificar, adaptar, lo que sea. ¿Por qué? Porque el PSOE le ha dicho que no, con todas las razones del mundo o lo que sea, porque le ha dicho que no. Esa es una posibilidad. ¿La otra posibilidad cuál es? Pues que el PSOE remonte y que llegue a un número suficiente que con la suma de restos de Suma, más el otro, más Maroto, más el de la moto... que al final consiga que la izquierda haga suficiente mayoría absoluta. ¿Sí o no? ¿Estamos en eso? Nos miramos todos y nos decimos que sí, porque la gente que nos oye no nos ve. Es que esas son las dos realidades. Es que esas son las dos realidades. Y entonces, claro, allí en lo que hubo en ese cara a cara fue... Feijóo, inteligentemente, votarme a mí como voto útil, no votéis a Vox. El otro, intentando, diciendo, tú y Vox eres el mismo. Y él le decía, oye, que estás conmigo, que yo no soy Abascal. Y que ya quedarás con él y ya le dirás lo que le tengas que decir. Por ese lado, beneficio para él, malo para el otro, porque le atacó demasiado. Y por la otra parte, el PSOE, que no, que él pactará con quien tenga que pactar. No, chato, si hasta ahora has pactado con todo el mundo... Si después te hace falta, continuarás pactando.
Lo harán
Atención,
los dos.
Y con esto acabo, con esto acabo.
Lo harán los dos, izquierda, Alejandro.
No, pero Esquerra Republicana y Bildu les ha dicho que si ahora han tenido el PSOE su voto con una taza de caldo, sí, si necesitan más, tendrán dos tafas de caldo. O sea, que los extremos aprietan.
Alejandro.
Y la gente no es tonta, y la gente lo oye. Y al final, los que tenemos hijos, porque ya llegamos, nosotros ya llegamos a una edad que ya más o menos lo tenemos claro, ¿no? Pero, ostras, cuando tienes hijos o alguno ya tiene nietos, pues caramba, ostras, ¿a quién voy a votar? ¿Y por qué voy a votar? Es que todo eso te hace que la calabaza se divida en dos. O, como hasta ahora. Pero que cuidado, que los extremos te están diciendo que te van a apretar más, o una posibilidad a la derecha, que, oye, o te quedas con la derecha o te quedas con la derecha más la extrema derecha. Así de claro.
Pues mira, yo que tengo una niña sin edad de votar primero, lo que oye son ayudas. Ayudas.
Claro.
Y con esto se quedan.
Claro.
Sí, mira qué bien, yo también lo puedo decir. Luego ya el que tiene un poco de cabeza dice, a ver, ¿dónde van a salir estas cifras? Por Dios, 20.000, tal, estas locuras, ¿no?
Sí.
De respecto a la política de pactos, pues si eres político, pacta, porque en eso consiste. Si no, pregúntaselo al PNV. O sea, que aquí la gente pacta con quien sea. Pacta para intentar sacar las cosas adelante. Luego, otra cosa muy diferente es lo mucho que se ha expuesto, por ejemplo, Podemos. No hay nada como exponerse a gobernar para equivocarte. Hay otros políticos bastante más inteligentes y menos comprometidos que lo que hacen es pactar, pero no gobernar. Yo pacto una ley, a mí dame la pasta que yo me la llevo, ¿no? Pero no voy a ser ministro y no me la des porque qué ministro o ministra se significa. Y entonces después lo pagas y se paga en las urnas. Y esto claramente beneficia siempre al bipartidismo porque todos aquellos partidos que han estado formando parte del gobierno luego han ido desapareciendo, excepto aquellos que están también en algunos sitios diferentes pero no están en estos dos bloques, que de manera inteligente... Sí, inteligente políticamente, han decidido pactar con unos y con otros. Y así será. Es decir, que de la política de pactos yo tampoco me horrorizo, sí, porque pactamos continuamente y sobre la teoría de yo me desdigo, eso es algo que, bueno, que si ahora mismo Sánchez le ha puesto nombre es algo que hacen todos continuamente, porque en la política se ha dicho que ya aceptamos que es mentir y lo aceptamos, llámalo como quiera. Y lo hacen todos, ¿eh? Todos.
Bueno, recordemos,
llámalo como quieras.
No, pero fijaos una cosa, recordemos los pactos. Mira, los pactos que va a tener Fáenz, el PP, amb Convergències i Comineu o amb el PNV, van utilitzar aquests partits per a tenir més competències a les seues comunitats. Igual que el PSOE va pactar amb PNV i també amb CIU per a tenir més competències. Llavors, era normal i així es va aconseguir. I si ara, si fos el cas, el PSOE pactés amb Esquerra Republicana o Bildu, Què donaria? Competències o donaria un referèndum d'independència? Siguem serios. Mai donarà el PSOE un referèndum d'independència, ni Esquerra Republicana, ni Abeldo, per molt que això agrada dir-ho. Vén d'Espanya a canvi de... tal. No és veritat.
S'hauria de canviar la Constitució.
Això graveu-lo perquè d'aquí un temps...
Però com han de donar, Alejandro, un referèndum d'independència?
No, no.
Però si hasta el PSOE va apoyar el PP en los 155... que el PSOE va apoyar al PP en los 155 a Catalunya pel referèndum del 17 d'octubre. O sigui, després d'haver fet això i cremar-se tan políticament com va ser això, però va ser conseqüent i va apoyar al PP quan el PP més ho necessitava, el PSOE va estar ahí. I el PSOE mai li donarà un referèndum d'independència. A més, és que no trauria res ni el vol. És que el PSOE no està a favor del dret a l'autodeterminació i no donarà mai a canvi de governar. És que, a més, seria totalment contraproduent, si vols, electoralment. És que dir esta fal·làcia és que és una cosa que jo no sé com a algú se li pot passar pel cap.
Però no vos engañeu d'una cosa, no vos engañeu d'una cosa. En política, l'arbre va ser tan gran i tan gros i era un tronc tan gran, primer li has tingut que ficar la semilla. I quan tu al menut li has dit lo guapo que és, lo bonico que és, lo que pot arribar a créixer, se fa molt gran. Sí. Se fa molt gran. I durant els anys el PSOE s'ha anat en aquest sentit perdent Partido Socialista Obrero Español, i lo de espanyol se ho està deixant
una miqueta. És espanyol, tan espanyol com tu i com jo, Alejandro, això no t'ho permeto. El PSOE és un partit espanyol que té...
Catalunya és Partit Socialista Unificat de Catalunya.
No, això és el PSUC.
Vale.
Això és diferent.
Pues serà Partit Socialista
de Catalunya, PSC.
Vale. PSC, sí. Correcte? En el partit, en la Comunitat Valenciana com és?
PSPV. PSPV, PSOE.
El PP en tota Espanya com és? PP.
Sí, claro.
Sí o no?
Sí.
Vale. Això només són sigles. Només són sigles. Detrás d'aixes sigles n'hi ha gent que se li diuen barones. I aixos barons van donant després copets de... a l'esqueneta, pues, a l'independentista, a l'altre...
Però això que té que veure.
Alejandro, no té que veure en un partit. No,
per a res.
Sinó en tots. Jo
que negocien tots. Però jo veig la deriva i ho veurem a partir del dia 23... la possible deriva en funció del resultat de què serà del Partit Socialista Obrer Espanyol. I Feijó ja ho ha dit, i li ho va dir l'altre dia, és que a lo mejor usted no està ni en el PSOE, i hablaré con los varones i me sentaré con los varones. Vull dir, és que és molt fort.
Escolteu, no hi ha major fàbrica d'independentistes que un futur govern del PP i Vox. Vereu, mira, quan ja manava l'Aznar, la gent que era independentista va pujar com l'escuma, però va pujar moltíssim. I cada vegada que se feia alguna política, algunes manifestacions, perquè el PP sap que els vots que pot perdre a Catalunya, en segons quines manifestacions, les guanyarà a la resta de l'Estat.
Està guanyant votos, ara.
Claro, però a costa de Catalunya, perquè li interessa.
Sí, sí.
I si ara hi ha un govern de PP i Vox, la independència o els independentistes de Catalunya pujarà com l'escuma. Perquè ara recordem com està Catalunya ara i fa 5 anys. Està molt millor o molt pitjor que fa 5 anys en l'ambient polític. Alejandro, me reconeixeràs que ara l'ambient polític a Catalunya està molt més tranquil. Això és manifestament perquè la política del PSOE ha sigut d'apassiguament, de ficar les coses al puesto, de que la gent s'assossega una mica, de llevar l'atenció política. Tu penses que si era un govern
de PP i PSOE? Llevar delictes el Codi Penal.
I així s'aconsegueix pacificar.
A modificar la llei, que més vols? Si és que només falta que estàs allà, em perdó. Alejandro, no, és que no puc dir-ho perquè estem en un mig de
Alejandro, i què preferis? Això?
Home,
què preferis? Això?
Però li fas lo llit, lo gites, lo tapes, li dius què tal, joder, perdó per l'expressió, però home, no em pots agarrar ara i me pots dir a mi, aquí davant de tots en un micro, de que no ha fet res. Home, has estat intentant ajudar a aquestes persones i aquestes persones, perdona, que estan dient que ho tornaran a fer.
Ah, però ho han fet.
És que ho tornaran a fer, no. És que ho han dit.
Alejandro,
això és una fal·làcia.
Per autoritzar un referent la Constitució
que tot això ho tenia
la Constitució
i per l'altre referèndum també la Constitució era la mateixa, sí o no? Sí o no?
Però per això se va
però se van saltar se van saltar la Constitució, se la van passar per l'alto el triomfo de Barà, vale?
Però no va ser autoritzada a veure, que alguns partits de Catalunya van arribar a fer el referèndum que van fer, se van saltar la Constitució, però des del govern central van estar i van aplicar el...
Home, però no,
ara, ara ja no hi ha delito. Se li ha quitat el delito. Si tenien igual. Un delito, se li ha quitat.
Però claro,
eso sí me ha parecido una vergüenza.
Se'ls ha tret de la presó, se'ls ha donat indultos. Què més vols? És que només
falta... I ha funcionat, que... Però ha funcionat o no ha funcionat per Passigua? Pregunto.
Panell,
no, per tot Catalunya. Per tot Catalunya. Ha funcionat o no ha Passigua? Home, és manifiesto.
A veure, la paraula s'ha distensionat el moment aquell que hi havia.
Què és millor, ara o el 2017?
Però quan un fes un globo, quan un fes un globo se fa gros.
Però qui el va inflar el globo? El PP, que era el que manava.
Doncs mira, Maragall el primer. Maragall el
primer. I quin dels dos Maragalls?
El Pasqual Maragall. Va ser el primer. Este va ser el primer. Perquè va dir que si Catalunya volia ser independent, que ell faria el possible perquè se
fiscaren... Pasqual Maragall?
Pasqual Maragall.
O su germà Ernest Maragall.
I això està gravat. Quan ell era president... Mira, t'estic parlant del 91.
Ah, no, va ser president.
Sí, va ser president.
Sí, sí, sí. A l'any 91. I si no, mireu-lo, que hi ha gravació. Mira, mos diuen que s'acaba...
No, el 91 era alcalde.
Un minut.
Era alcalde? És que te parlo de quan era alcalde.
I va portar els Jocs Olímpics a Barcelona, 92.
Correcte, i m'apareix estupendo. I ho va fer molt bé. I jo vaig estar fent la mili... Allí en el Port Olímpic de Barcelona. I vaig estar complint en la pàtria allí un any.
I ben fet.
I ben fet.
Bé, clar que sí.
Dos mesos allí que vaig estar
de categoria. Però no te confongues, que jo soc
vaig
tan espanyol.
De categoria. No sé si li tinc que agrair a Pasqual Maragall, al president del govern o a qui sigui. A veure, vaig estar un
Alejandro,
mes en Barcelona, més i mig.
Un any. Jo hi he estat 30 anys a Catalunya. I jo soc espanyola.
Però jo fia la mili i obligat.
Jo no, obligat no.
Encara més, voluntària.
Encara més per part meva.
Perquè l'home o el que sigui, el treball.
Era més voluntari. I me considero espanyola. Ara, jo també soc... A veure, la realitat de Catalunya l'entenc, cuidao. Jo entenc
S'han trencat famílies, i tu saps millor que jo. S'han trencat famílies, s'han trencat llaços personals, d'amistat, inclús professionals,
Alejandro,
per culpa de la punyetera política d'independència. De que jo
o
no
de domini dels altres.
O de domini dels altres. Vale, bueno, pues dir-ho com vulguis.
Tu saps
però
que
a mi definitiva...
remuntar la història.
Sí,
i és cert.
Sí,
però hauríem d'anar ja primer al compromís de Caspe. Fixa't tu. I després els Reis Catòlics.
Sí, però...
Què se va... I després els Borbons.
Madre mía.
El papa d'una
s'ha llegat a les
cueves. Però jo... Quasi això remuntar.
No és un tema para... Que nos quedan 20 segundos, però...
No tenim... No intento...
És un tema per pròxim dia.
Jo intento parlar de...
Quan l'argumentació va a la història, ja mos podem enganyar.
La setmana que ve, si voleu, parlem de la història.
Sí. Però bueno... Molt bé, xics i xiques, pues, hasta aquí el programa d'avui. Gràcies per fer el safareig tots els dimecres.
Ha estat intens,
ha estat intens avui, intens.
Mira si la història...
La culpa encara tindrà el romans.